Avui al programa parlem de salut infantil i dels reptes actuals de la pediatria. I ho fem amb el doctor Pere Sala, cap de pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Les malalties respiratòries, les infeccions víriques i altres patologies són el pa de cada dia a les consultes pediàtriques, però en els darrers anys han reaparegut malalties que es donaven gairebé per erradicades, com la tosferina o el xarampió. Quins són els motius d'aquest repunt? Cap a on avança la pediatria i com podem garantir el benestar dels més petits? Ho analitzem tot plegat amb el nostre convidat, Pere Sala, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què el va dur a l'especialitat de pediatria?
Bueno, de fet, en aquelles èpoques ja teníem l'examen del MIR. I l'examen del MIR, la veritat és que jo no tenia com a primera opció la pediatria i allò això ens condicionava el número que treies en l'examen. Aleshores, jo tenia com a primera opció cardiologia, però sí que tenia com a segona opció pediatria. Cardiologia no vaig poder agafar, tenia que anar fora de Barcelona i vaig dir no, jo em quedo aquí a estudiar. I llavors vaig agafar pediatria i, evidentment, un cop ja entres en una especialitat, després ja no canviaries, almenys aquest és el cas meu.
I quins diria que són els principals reptes que afronta la pediatria actualment?
Bueno, la pediatria, com altres especialitats dintre, no?, de la medicina, està canviant, no?, globalment tot el que serien els aspectes mèdics. I una seria que el que és l'acte assistencial envers, no?, el pacient, en aquest cas en els nens, doncs, bueno, cada cop és més personalitzat, cada cop s'ha de tenir més previsió de quina evolució faran, no?, les patologies. D'alguna manera, doncs, és una medicina més personalitzada en la qual intervenen molts elements. Ja no solament el mateix metge o el mateix pediatre, sinó que també altres disciplines també entren, i sobretot amb la investigació, per exemple, no?, d'alguna manera, disciplines com físics o biòlegs, etc., intervenen també amb els estudis que es fan tant amb adults com amb nens, però amb nens també, i hi ha hospitals, no?, molt especialitzats en els quals, doncs, és una d'allò molt multidisciplinar, no? És a dir, que estem, no?, avançant cap a aquests terrenys. Aquests són alguns dels reptes. La pediatria com a tal, probablement un és mantenir l'especialitat, que vol dir atendre a tots els infants des de zero, no?, edat zero, fins a 18 anys, tot i que això no es compleix a tots els àmbits, no?, perquè moltes vegades fins als 14-15, però la idea és que s'ha d'abarcar tot el que és el període d'adolescència i això s'acaba als 17-18. I, per altra banda, la subespecialització, és a dir, pediatria és una especialitat, però un altre dels reptes que tenim és que dintre de pediatria, doncs, els problemes digestius, els problemes respiratoris, tot això està a càrrec de subespecialistes i aquestes subespecialitats encara no estan reconegudes oficialment, diguéssim, no? El títol que tu tens és de pediatria.
Genèric. Però no
exactament. Encara que tu t'hi dediquis amb una subespecialitat d'aquestes, i és una de les lluites, no?, una d'allò que s'està treballant amb el Ministeri i tal, que ja fa un temps, i que se suposa que tard o d'hora acabarà arribant.
I dins de tota aquesta evolució, podem dir que també han canviat i s'han fet nous enfocaments en la manera d'atendre els pacients més joves?
Bueno, una mica el que dèiem abans, no?, aquests canvis que hi ha hagut d'entendre la medicina, no?, doncs també s'estan aplicant amb els nens. Sí que probablement si parléssim dels últims avenços, no?, han canviat molt en els últims anys, i un dels aspectes que ens ha marcat molt, per exemple, ha sigut els avenços genètics, no? Abans, doncs, moltes de les malalties no arribàvem a un diagnòstic definitiu, i en el moment actual cada cop, no?, gràcies a la genètica, doncs podem determinar quines alteracions genètiques té, no?, un individu en concret i poder, no?, associar això a una malaltia, a una patologia. O sigui, per exemple, no?, moltes de les malalties, no?, minoritàries, en certa manera, també gràcies a aquests avenços, doncs, també cada cop, no?, es poden arribar a diagnosticar més. És a dir, cada cop tenim, no?, més tecnologia, i una de les aquestes és la genètica, i cada cop també eines, com són eines a nivell digital, també ens estan ajudant, no?, perquè la medicina ja no és només presencial, no?, sinó que també és no presencial i moltes vegades pues, fem contacte amb el pacient, doncs, ja sigui via telemedicina o fins i tot per correu, no? I moltes de les coses el pacient no té la necessitat de desplaçar-se i podem arribar més, no? En algun moment acabar un acte assistencial simplement d'una forma no assistencial. Això cada cop també s'està aplicant més. I, bueno, i potser l'última eina, no?, que ja incorporem és la intel·ligència artificial, que també en totes les especialitats està agafant molta rellevància. L'únic és una eina que encara s'ha d'anar, no?,
tastant,
provant, i que ha de ser responsable, és a dir, s'ha d'utilitzar de forma responsable i no ha de perdre, no?, d'alguna manera, el que és la humanització de la medicina, perquè no pot ser, no?, que només entreguem en una màquina que ens digui el què, sinó que després nosaltres ho hem d'interpretar, i ho hem d'interpretar en cada pacient, i com hem dit abans, a nivell, no?, particular, a nivell, no?, concret d'una persona que pel seu entorn, pel que sigui, doncs, potser no tractaràs igual o no necessitarà el mateix tractament que un altre que està en un altre entorn.
Està clar. Pares i mares, primerencs, què els diria tenint en compte pel que fa a la salut dels infants? Per exemple, malalties comunes, les més habituals d'avui dia.
A veure, les malalties més comunes, bàsicament amb els nens, són malalties respiratòries o malalties gastrointestinals, no? És a dir, i dintre d'aquestes, les patologies infeccioses, de causa infecciosa, són les més freqüents. Per tant, les infeccions respiratòries, no?, catarros de vies altes, que a vegades es compliquen, hemotitis, les pneumonies, bronquitis, bronquiolitis, tot això és el que veiem més al llarg de l'any. O sigui que hi ha moments de l'any que més, en èpoques, evidentment, les malalties respiratòries, en èpoques d'hivern, doncs, o de més fred, doncs, hi ha més prevalença. I les gastrointestinals, no?, també són molt prevalents, les gastroenteritis, tot això, els vòmits, les diarrees, tot això és molt freqüent amb l'atenció dels nens.
És el més comú.
És el més comú.
Però ha canviat respecte de fa unes dècades enrere?
A veure, sí que ha canviat bàsicament algunes malalties infeccioses i gràcies, doncs, bàsicament, a les immunitzacions, no?, o a les vacunes. O sigui, malalties que fa uns anys teníem, jo quan vaig començar de resident, doncs, veia equips malalties que ara, doncs, potser no veiem. No veiem perquè ens ho han modulat clarament les immunitzacions. I l'últim exemple més freqüent, o més recent, perdó, ha sigut amb la immunització enfront del virus respiratori sincitial, que és un virus que fa bronquiolitis, sí, i que és una cosa que afecta els nens més petits, i que això ja ara ja fa dues temporades que s'està administrant un medicament que es diu Nirsevimab, és un tipus d'anticòs, no és ben bé una vacuna, és un anticòs, que el que fa és prevenir aquesta infecció. I hem notat una disminució molt important en el grup d'edat en què es posa, que és de 0 a 6 mesos, que són els nens que, si tenen una bronquiolitis, doncs se'ls hi pot complicar més. Doncs aquest grup, clarament, això s'ha modificat. O sigui, cada any tenim un pic d'infecció per aquest virus i des de que hi ha aquesta mesura de prevenció hem notat una disminució demostrada a tot arreu on s'ha administrat aquest tipus de fàrmac. I això moltes altres malalties, no? És a dir, jo quan era resident, doncs, una infecció molt greu era la infecció meningocòcica, que és un microorganisme que fa meningitis, sèpsia. Doncs ara això ha disminuït moltíssim. Per què? Doncs perquè també estem, no?, immunitzant enfront d'aquest tipus de malalties.
En canvi, també podem observar que hi ha patologies que han guanyat presència en els últims anys. Per exemple, l'obesitat, la salut mental.
Sí. O sigui, fora de les malalties infeccioses, que és el més freqüent que veiem en l'etapa pediàtrica, però sí que és cert que cada cop tenim més controlades les malalties agudes, no? Però les cròniques, algunes d'elles, doncs, potser inclús, no?, han anat en cert augment. Una de les que he citat és, no?, l'excés de pes. Diríem excés de pes que engloba, doncs, sobrepès i obesitat, no? O sigui, les taxes en el moment actual, no?, dels últims estudis, doncs, arriben a estar, doncs, de 36% aproximadament amb una enquesta que s'ha fet amb nens amb edat escolar, és a dir, al voltant de 6, 8, 9 anys, i que a l'estat espanyol, i que un 36% tenen un excés de pes, del qual aquests, doncs, aproximadament un 16% és obesitat. I això és un problema. I com dius, bé, dius, els trastorns de la salut mental, els problemes de salut mental també. I això també hem vist un augment significatiu després de la pandèmia. Se'n diagnostiquen més, doncs, tipus, no, d'ansietat, depressió, en adolescents, sobretot, els trastorns, no, hi ha de dèficit d'atenció, el trastorn de l'espectre autista, tot això està, se'n diagnostica més, clarament està en augment. I això, doncs, bé, probablement, no, les condicions, no, de la societat actual, on es mou, no, l'infant i l'adolescent, i un dels llocs on, no, estem trobant també molt en aquest camí, o en aquest tipus de trastorns, és el fet de les, segurament, l'assetjament, no?, que pot haver-hi a vegades en aquestes etapes, que ja no solament pot ser directe, sinó també assetjament, pues, a nivell de les xarxes i tot això, que està influint moltíssim. És a dir, tot aquest camp també és un dels camps que probablement d'ara i cap en futur, doncs, ens, hi haurem de ficar-nos-hi molt i haurem d'estar molt al tanto. Mm.
També hem observat que en els darrers anys s'han detectat rebrots de malalties que es consideraven que estaven pràcticament erradicades, com la tosferina, el xarampió, ho dèiem abans. A què atribueix aquest fet?
Bé, són dos malalties, els exemples aquests que he posat, que és cert, que de tant en tant poden aparèixer brots. Però és diferent el que passa amb la tosferina que el que passa amb el xarampió. No? La tosferina és una malaltia que de tant en tant pot rebrotar. Per què? Perquè la vacuna que tenim no és una vacuna 100% eficaç, no? I tampoc la immunitat natural que genera la malaltia és per sempre. Amb la qual cosa, què passa? Que hi ha moments en què si les taxes, no, de protecció, ja sigui per les pròpies defenses generades a través d'una malaltia, d'haver agafat la malaltia, o per la vacuna, van disminuint. I aleshores, què passa? Pues que comença a haver-hi casos i llavors és una malaltia, pues, que és fàcil de transmetre's i, per tant, pues, els contagis van augmentant. En el cas del xarampió és diferent. En el cas del xarampió sí que tenim una vacuna molt, molt eficaç, però què passa? Pues la globalització, el desplaçament de la gent, pues fa que si nosaltres aquí en el nostre àmbit tenim comunitats fora del nostre estat que tenen brots, com és, per exemple, que passa a Marroc o països de l'est o inclús alguns països d'Europa, que fa que perquè hi hagi menys persones que es vacunen, algunes d'elles, pues, per temes de rebuig a les vacunes, que això, pues, no, com sabem, hi ha
sembla
grups
que n'hi ha,
sí. I el xarampió és el típic exemple, no?, que quan clarament disminueix la immunització, que hauríem de dir que la població, per estar protegida, hauria de tenir un 90-95% de la població hauria de tenir anticossos enfront del virus per no contagiar-se, doncs quan això baixa, en certes poblacions, doncs hi ha casos, perquè xarampió és dels que es transmet més fàcilment. O sigui, si quan hi ha un cas de xarampió, podem trobar fins a quasi 18 casos que es contagien secundaris en aquest cas. Per tant, és una malaltia de molta contagiositat, i per això, a la mínima que hi ha algun cas, doncs n'apareixen alguns més.
Uh-huh. Ara parlava de les vacunes. Jo li pregunto sobre la importància de mantenir el calendari de vacunes infantil.
Bueno, a veure, si a la història de la medicina hi ha hagut una mesura de prevenció que ha sigut molt eficaç i realment ens ha canviat, no?, l'evolució de moltes malalties, són les vacunes. Què passa? Doncs que quin és el primer, no, nucli de població, diuen els nens, no? I els nens han de començar a immunitzar des dels primers mesos, no? Per què? Pues perquè són els nens que, pues, el col·lectiu que agafarà més malalties. I, per tant, és molt important poder seguir, no, un calendari estructurat de vacunacions. Per sort, en el nostre medi, pues, hi ha una acceptació molt alta, no? I som un país on realment la gent està molt conscienciada. Però, bueno, sempre hi ha algunes coses que s'han d'anar recordant, no? Per exemple, doncs, la polio, un exemple claríssim, o malalties que s'han erradicat, la verola. La verola es va erradicar, però per què es va erradicar? No per mesures només d'higiene, etc., com alguns, no, diuen, no, gràcies a la immunització, a la vacuna, i moltes altres exemples, no? El que he dit jo abans de les infeccions més greus, meningitis, etc., en veiem molt menys, doncs gràcies a les vacunes.
Doctor, així, consells per a pares i mares, però també com a societat. per prevenir i intentant mantenir una bona salut pediàtrica dels més petits, els de casa, els de la nostra societat, què hauríem de tenir en compte?
Bueno, com en altres etapes, no? És portar una vida que diem saludable. Això seria primera cosa, no? Vida saludable, què vol dir? Pues, bueno, portar una alimentació equilibrada i que sigui saludable. Tots ja sabem quin és ara el tipus d'alimentació o el tipus d'aliment que podem consumir més i altres que no tant. Evitar els tòxics, no? Això sobretot a l'adolescència. Evidentment, pues, no induir el tema de començar amb el tabac, començar amb l'alcohol, totes aquestes coses, les drogues, etc. Portar un bon ritme de vida, i això vol dir dormir les hores que toquen. Tot això són mesures, no?, que ens fa que puguem estar en benestar. Però tot i així, el consell és que, pues, bueno, els nens, durant tot el seu desenvolupament, és important seguir uns, o no, d'alguna manera, un seguiment. I aquest seguiment és, pues, amb unes visites programades, no?, que fan que, pues, es puguin detectar, pues, tota una sèrie de trastorns o patologies que puguin detectar de forma, no?, preventiva, no?, en forma de cribatge. I, evidentment, pues, això inclou també l'esquema, no?, de vacunació. Recentment, ara, no?, el Departament de Salut ha fet actualitzat el pla, no?, de seguiment del nen sa dels dos primers anys, que és probablement l'etapa en què hi ha més visites programades, on és important i s'estableix quines coses són les que s'han de vigilar, què és el que aconsellem, etc. I de cara als pares és molt important lo dels hàbits. Hem d'aprofitar la finestra dels nens petits. Què vol dir això? Que si nosaltres inculquem o fem que aquests nens en els seus primers anys de vida vegin, no?, que el que hem de menjar, que és una alimentació saludable, que segueixen, no?, unes... És a dir, el que la família transmet al nen és superimportant, perquè de cara, no?, a quan tu ets més gran, tu tens ja uns hàbits adquirits, i això és allò.
Hem d'oferir un patró, no?
Exactament.
Exactament. I hem de ser model, també, de referència.
Exactament.
El 13 i 14 de juny, Sant Cugat acollirà la 29a reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria. Vostè és el president del comitè organitzador. Què hi trobarem en aquesta cita i quina importància té que se celebri a Sant Cugat?
Bueno, primer a mi em fa molta il·lusió poder-ho celebrar a Sant Cugat, perquè jo sóc santcugatenc des de que vaig néixer, i per tant, doncs, és una il·lusió. I de fet, és un esdeveniment que es dona poques vegades en la nostra ciutat, no? És a dir, congressos mèdics, no n'hi ha masses. I un com aquest, doncs, que potser estarem al voltant d'unes 300 assistents, 350, pot ser, doncs és d'una societat de les més importants, que és la Societat Catalana de Pediatria, que té més de 2.000 socis, i d'alguna manera, doncs, bueno, cada any fa la seva reunió anual o el seu congrés, i es va distribuint arreu de Catalunya. I aquest any vam demanar que fos aquí Sant Cugat. I llavors, doncs, bueno, tenim el plaer de fer-ho aquí, hi haurà la distribució d'un congrés, que són taules rodones, també una de les coses, doncs, les comunicacions que presenten els diferents hospitals, diferents centres d'atenció primària, doncs, presenten comunicacions a nivell de científiques, i també es fan tallers, i un dels tallers també molt especial és els tallers que es fan amb d'RCP, de reanimació cardiopulmonar, que s'ofereix en els alumnes de sisè, d'instituts o d'escoles, perdó, d'aquí de Sant Cugat. I doncs, concomitantment amb el congrés, doncs, es farà un taller que són 2 hores per aquests infants, doncs, perquè aprenguin, no?, mesures de reanimació bàsica.
A banda de presidir aquest congrés, a més, moderarà una taula rodona sobre les implicacions, sobre el sobrediagnòstic i el sobretractament en l'atenció pediàtrica. Això és un problema? Ho podem fer així, ni que sigui una pinzellada, ràpidament?
Sí, molt ràpid. Bueno, sí, pot arribar a ser un problema de seguretat, no?, pel pacient i de malbastament, de, diguéssim, de recursos. De fet, és tot el que fa referència quan s'indiquen, no?, exploracions, a lo millor estudis que no caldrien, no? Per exemple, no?, a vegades entres en una dinàmica de demanar estudis radiològics que després trobes algunes coses i que no es correlaciona amb el que el pacient realment té, i que potser tu apliques tractaments que potser tampoc el beneficiaran, no? Tot això són coses que també hem d'estar al cas que estem estudiant i que és un tema prou important com per tractar-lo. És un tema que en altres edicions doncs, no ho havíem tractat, potser s'ha tractat més amb adults, però també amb nens també això passa.
Mm-hmm. Doctor Pere Sala, moltíssimes gràcies per la visita i esperem que el Congrés vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Gràcies.